Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
Benvinguts a Coneixem Món. Estem a l'Institut 25è Olimpiada de Barcelona. Som l'Alba Andrades, la Lucía Franco, alumnes de quart d'ESO Social i Humanístic, i la Maria Peloche, alumna de quart d'ESO Científic i Tecnològic. L'Institut està situat al districte de Sants de Montjuïc, al barri de la Font de la Guatlla. El nostre centre és un dels pocs de Barcelona que compta amb batxillerat artístic, musical i escènic, degut a la proximitat amb l'Institut del Teatre. Si teniu interès en conèixer millor l'Institut, podeu entrar a la nostra web www.xtec.cat/IS25ena-olimpiada-BCN. Al centre estem compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat, ja que formem part de diferents projectes com seria l'Agenda 21 o la xarxa d'escoles pel comerç just.
Els motius pel qual vam acceptar fer aquest programa van ser l'oportunitat de poder gaudir com es fa un programa de ràdio. El fet que triéssim el turisme sostenible és perquè creiem que és una manera diferent de viatjar i de veure el món des d'un angle diferent. Esperem que al finalitzar el programa pugueu pensar el mateix.
Per dur a terme aquest projecte sobre els viatges sostenibles, hem comptat amb la col·laboració de dos professors del centre, l'Òscar Peris i la Mercè Blanc. Des d'aquí els hi donem una càlida salutació i els més sincers agraïments. Avui, aquest programa estarà dedicat als viatges sostenibles i la destinació escollida ha estat Turquia. Al llarg d'aquest programa, que tenim per endavant, els esperem que passeu una agradable i entretinguda estona. Entrevistarem a uns components de l'entitat Soda Pau, que estan aquí amb nosaltres. Benvinguda, Anna Larrull.
Hola.
Moltes gràcies per col·laborar. Com estàs?
Bé, passant una mica de fred.
També tenim la sort de tenir amb nosaltres la Montse Rodríguez, una viatgera sostenible, que ens explicarà la seva experiència. Benvinguda.
Hola, què tal?
Estem molt contents de que hagis pogut venir a aquest programa. Com estàs?
Bé, també una mica de fred, però bé.
Per fer-nos una idea del que tractarà el programa Els viatges sostenibles, us explicarem quina és la seva finalitat. L'objectiu final d'aquest tipus de turisme no és el creixement i el desenvolupament de l'economia del país. El que es vol és el desenvolupament social, econòmic de la societat. No pretén ser un turisme en massa que causi impactes mediambientals a la zona que es visita, sinó que es vol valoritzar la cultura autòctona i defensar la natura, entre d'altres. Tot i això, no només es tracta de promocionar models turístics alternatius respectuosos amb les societats, el medi ambient i les economies locals, sinó d'incidir sobre la totalitat del sector en la defensa dels drets civils i polítics, econòmics, socials i culturals dels pobles.
Turquia és un país situat al sud-est d'Europa i al sud-est d'Àsia, que limita amb el Mar Negre entre Bulgària i Geòrgia i amb el Mar Egeu i el Mediterrani, entre Grècia i Síria. Políticament, la Turquia europea, Rumèlia, limita amb Grècia i Bulgària, i la Turquia asiàtica limita el Caucas amb Geòrgia i Armènia, Azerbaijan per l'Orient amb l'Iran i el sud amb l'Iraq i Síria. L'estat de Turquia és una república parlamentària i la Constitució disposa que és un estat democràtic, laic, social i de dret. La bandera de Turquia consisteix en una mitja lluna blanca i una estrella de 5 puntes també blanca, sobre un fons vermell. La bandera rep el sobrenom d'Ai Ilidir, que vol dir lluna i estel, o també el Senac, que vol dir bandera vermella. Aquest emblema va ser adoptat el 1867 i el seu origen és sincer i complex. El president actual de la República de Turquia és Abdullah Gül, que va començar el seu mandament el 28 d'agost del 2007.
La capital de Turquia és Ankara, amb un total de 4.466.756 habitants aproximadament. Pertany a la regió d'Anatòlia Central i després d'Istanbul és la ciutat amb més població. La llengua oficial de Turquia és el turc, tanmateix hi existeixen diferents dialectes com el kurd. En el món, 210 milions de persones parlen l'idioma turc. El turc a Turquia s'escriu amb l'alfabet llatí des de 1928 i existeixen 29 lletres que 8 d'elles són vocals. La superfície total de Turquia és de 780,580 quilòmetres quadrats. El clima de Turquia és el clima temperat, amb calorosos i secs estius. A Màrmara, a la costa de l'Egea Mediterrani, el clima és típicament mediterrani, amb els estius calorosos i els hiverns suaus. A les costes del Mar Negre, el clima és temperat i oceànic, amb els estius plujosos. I a l'Anatòlia Central i Oriental, el clima és continental, amb els estius calorosos i secs i amb les nits fresques. Els hiverns són freds, sobretot a l'est. A Turquia hi viuen uns 78 milions de persones. La densitat de població és de 92,5 habitants per quilòmetre quadrat. La religió que predomina a Turquia és l'islam, amb un 99%. Dins dels musulmans hi trobem la branca de sunnites, que representen el 75%, i el 20% són de la secta Shi'i Alevi. La moneda que s'utilitza és la lira turca. Un euro equival a 2,26 lires. L'economia del país es basa en una barreja complexa d'indústria moderna i agricultura tradicional. La gastronomia de Turquia s'ha estès arreu del món. Un exemple d'això seria el kebab, que consisteix en carn acompanyada de salses i verdures dins d'un pa de pita. Un altre plat típic de Turquia és el dolma, que són fulles de parra farcides d'arròs, condimentades amb moltes espècies. Tot això pot anar acompanyat de l'hummus. La seva recepta seria la següent. Per un quilogram de cigrons se li posarien 2 o 3 cullerades soperes de tahín, que és crema de sèsam, una dent d'all, un polsim de comí, un rajolí d'oli i el suc de mitja llimona. Tot això es passaria per la trituradora i ja es podria servir a taula.
Una de les festes més importants tradicionals turques és el Nevruz. Es celebra el 21 de març i marca el començament de la primavera, a partir de l'equinoci, el dia de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada. La paraula Nevruz té un origen persa. Nev vol dir nou i brus és dia. Llavors, Nevruz vol dir dia nou. Per això, si arriba a Turquia durant aquesta època, podran gaudir de grans celebracions que donen la benvinguda al calor, al despertar i la vida després d'un llarg hivern. Els temes d'aquesta festa com són la renovació, la revivificació, la florida de la natura, que recorda l'unió entranyable dels pobles turcs amb el seu entorn natural, el Nevruz es celebra de maneres diferents en cada regió del país. En algunes està molt relacionat amb les creences religioses, doncs commemoren fets importants de la religió islàmica, com per exemple el dia en què Mahoma va designar Ali califa. En aquesta celebració es llegeixen poemes religiosos o sobre el regne vegetal o el calor de la primavera. En un altre cas es dona a la regió d'Anatòlia Oriental, on es creu que el dia i la nit del Nevruz segellen la fortuna i el futur que cada persona tindrà aquell any. La gent ho celebra preparant menjars amb familiars i amics. A diferència, a l'Anatòlia Central, la gent visita les tombes dels seus éssers estimats.
de Pau és una de les entitats encarregades dels viatges sostenibles que ja hem mencionat a l'inici del programa. Es tracta d'una entitat laica, creada el 1993 per diverses persones que treballaven en la solidaritat internacional. Actualment, el treball de l'entitat ha estat centrat en l'àrea mediterrània, especialment en els països de Magreb i Masrec. Sodapau treballa per diferents causes, principalment promou i defensa els drets humans, ja que creuen que la dignitat humana és bàsica. També diuen que s'ha de preservar la memòria històrica, ja que si això no es fa, no es pot crear una societat veritablement democràtica. Volen donar a conèixer les realitats polítiques, socials, econòmiques i culturals dels països del Mediterrani. I també volen fomentar l'economia compromesa amb la comunitat i el medi ambient. Aquesta entitat lluita en contra d'una societat racista, excloent, classista i insolidària. Una altra de les causes per les que la lluita és perquè a l'alliberament de Palestina, que està ocupada per l'estat israelià, principalment el que volen aconseguir és un Mediterrani democràtic, desmilitaritzat i en pau.
Segons el tema del programa d'avui, els viatges sostenibles, l'entitat Sodepau ens proposa un viatge proper a la població turca, amb l'objectiu d'entendre millor la cultura mil·lenària que és la kurda i d'oferir-nos una manera alternativa de viatjar, que esperem que cada vegada hi hagi més gent que l'utilitzi. Per parlar-nos de tot això, com hem dit al principi, tenim la sort de tenir amb nosaltres l'Anna Larruy, membre de l'entitat. Anna, explica'm què és un turisme sostenible.
Hola. Doncs a veure, el turisme aquest sostenible que li diem té moltes maneres de dir-se, també li diem turisme responsable o, bueno, nosaltres la veritat és que el tema de les estades li diem estades solidàries als viatges que fem, no? El que s'intenta amb aquest tipus de turisme, que és un moviment que ja fa anys que està funcionant aquí a casa nostra i encara més anys per Europa, doncs és que es pugui viatjar d'una manera diferent, acomplint una sèrie d'objectius que són, doncs, per exemple, preservar l'equilibri local, per tal que els efectes negatius del turisme a les zones que es viatja, doncs, siguin mínims, el tema del respecte a les poblacions amb la que ens relacionem i que ens acull, que és molt important, el tema de que la població es beneficiï d'una entrada extra de diners i també de llocs de treball pels joves, acompanyant els grups, etc., i de millores en les infraestructures comunals, és a dir, una mica que els diners que comporta el tema de rebre turistes no vagi a les grans companyies, als grans hotels, sinó que també es quedi a la població. I per nosaltres, doncs, per descomptat, doncs, conèixer de primera mà una realitat social, cultural, política del país que viatgem, i també de la realitat quotidiana de les poblacions que ens acullen, perquè normalment el que s'intenta és estar molt a prop de la població, doncs dormir o a les seves cases o amb els albergs de turisme rural, que normalment són fruits de projectes fets amb la població. I també per nosaltres un tema molt important amb aquest tipus de turisme és el treball que es realitza amb les associacions locals, no? Fomentant l'associacionisme local i l'autoorganització.
I què diferencia el vostre treball del treball d'altres entitats?
Bé, amb el tema de cooperació, nosaltres fa anys que ens vam centrar. Primer, Sodepau va començar a treballar més tant a Mediterrània com a Centroamèrica i Sud-amèrica també, i després a poc ens vam anar centrant a la Mediterrània amb el tema d'això que comentava, del suport a l'associacionisme local, I també amb el tema de drets humans. Un dels països que més treballem, o que fa més anys que treballem, és el Marroc, i doncs, bueno, s'ha treballat molt amb tot el tema de dinamització associativa a zones rurals. I després, amb el tema dels drets humans, doncs bé, hi ha molta feina per fer, però, bueno, doncs hem treballat amb moltes associacions, doncs sobretot amb el tema de donar a conèixer i a expandir en el país el coneixement de quins són els drets humans, no? Tant, per exemple, a escoles, entre els professors, això tant a Marroc com a, bueno, doncs Argèlia o a Palestina, a cada país, doncs de la manera que sigui més adient, no? Hi ha altres associacions que fan coses similars, el que passa és que a la Mediterrània en concret, doncs, no s'havia treballat gaire, no? Quan nosaltres Sodepau apareix, doncs en aquell moment a la Mediterrània no es treballava tant, es treballava més en Centre i Sud-amèrica, potser per la facilitat d'idioma i també doncs, a nivell cultural, etc., és com més proper. Però per nosaltres doncs, bueno, la Mediterrània és un mar comú i pensem que és molt important perquè tenim arrels comuns, tenim un passat comú i també un present i un futur segurament, perquè de fet doncs, hi ha molta gent de la Mediterrània, dels pobles mediterranis que han vingut a casa nostra, llavors pensem que és molt important treballar amb ells. Llavors el tema dels drets humans, el tema de conèixer la seva realitat, pensem que també és important de portar-ho aquí, no només treballant allà, als seus països, sinó que també donar a conèixer aquí doncs, aquestes situacions. No?
Sou una entitat amb ànim de lucre?
No, Sodepau no és una entitat amb ànim de lucre. De fet, les ONGs, quan va sorgir el moviment de ONGs, va començar a tirar endavant, doncs era una mica la idea, no? O sigui, la idea és que l'Estat doni, retorni part dels diners que la gent paguem amb els impostos i que puguin anar dirigits a doncs, bueno, fer aquestes activitats. La idea no és que la gent es lucri amb això, la gent que treballa a les associacions, però també és veritat que, bueno, doncs que part dels diners que arriben també van per les persones que gestionen els projectes o que estan doncs, expatriats, que es diuen, als països on hi ha aquests projectes en marxa. Però no són associacions amb ànim de lucre.
Com prepareu els viatges i com es desenvolupa el viatge des de que comenceu doncs, fins que acaba?
Bueno, doncs és llarg això. No, aviam, de fet, una cosa important és que per nosaltres els jocs on fem els viatges són jocs on ja estem fent els projectes de cooperació i per tant són zones on ja coneixem molt a la gent amb qui treballem i amb qui farem els viatges. Aleshores, per part d'ells, ha de ser comunitats que estiguin disposades a acollir-nos. No tothom té ganes de rebre un grup de petit perquè solem anar de 12 a 15 persones i tal, però bé, sí que és veritat que el fet de fer abans els projectes doncs et dona aquesta relació amb la gent, fa que ells també t'agafin confiança i bueno, doncs poder parlar de bueno, doncs com ho veieu, voleu rebre gent, voleu tal. Aleshores, una mica els viatges es dissenyen amb les associacions d'allà, no? Bueno, doncs cap a on anem, què farem una vegada estiguem allà, després una vegada som allà, som acollits per la gent, a les poblacions, a les cases, però també sempre anem amb gent d'ells que ens porten doncs, a veure l'associació de dones, a veure el projecte que s'ha realitzat, etc. I amb una mica amb ells i en base als projectes que hi ha en marxa, doncs dissenyem el viatge.
I quins tipus d'allotjaments, bueno, m'ho has dit, no va estar no com a les cases?
Sí, aviam, varia una mica, també depèn de cada viatge, no? Nosaltres la idea és estar el més a prop possible de la població. Aleshores, en els viatges, doncs bé, per exemple, els viatges d'estiu, també s'intenta que algun dia estiguem en hotels per anar, doncs, bueno, fent una mica quan estem a ciutat i així, com que és una ruta, doncs els dies que vas per ciutat vas a hotels i els dies que estàs a les comunitats rurals, doncs estem o a les seves cases o algunes de les comunitats rurals ja s'hi han fet albergs d'acollida de turistes, però que estan pues, al costat, amb la qual cosa doncs, potser tenim l'estona de que dormim i tal, més al nostre aire, més que res perquè també ens ajuntàvem, amb, bueno, si anem a l'estiu pues, és quan la gent que ha migrat torna a les seves cases a veure la família i per tant a vegades ens trobàvem allà els 12 que anàvem nosaltres d'aquí, més els familiars que arribaven, més a més aprofiten per fer casaments perquè és el moment que hi és tota la família, bueno, era allò. Llavors doncs, bé, a poc a poc s'han anat fent projectes d'acollida de turisme perquè a més són zones que, bueno, pues, que a vegades tenen a prop llocs que són doncs, molt macos, no? Un dels albergs que es va fer un projecte que estava finançat per l'Agència Catalana de Cooperació va ser en un poble que està molt a prop de Fes, a uns 25 quilòmetres, que a més és xulo perquè bé, és una zona on la gent ha migrat molt i han quedat les dones majoritàriament. Aleshores són les dones les que gestionen l'alberg, no? I per tant, quan anem els turistes, doncs és amb elles amb qui tenim relació, que ens fan el te, que ens fan el menjar, que xerres, que rius i que intentes doncs, una mica dintre de les dificultats de l'idioma, doncs, connectar, no? Però, de fet, a cada lloc és diferent, no? Perquè, per exemple, a Estambul, a Turquia i tal, doncs està prohibit que estiguem dormint a cases de la població. Per tant, doncs hem d'estar en un hotel i el que fem és anar a veure a les famílies, a les associacions, però hem de dormir en un hotel. Llavors és una mica diferent, clar, el tema de la convivència fa molt, no? Quan estàs allà a la casa i et posen el te i acabes cantant o ballant o jo què sé, o rient amb les dones i tal, doncs és molt xulo.
I quin transport utilitzeu i com aneu fins allà?
Uf, doncs també depèn de cada lloc. Aviam, per exemple, al Marroc i a Palestina treballem amb una agència, són agències de viatges alternatius, no? Són agències que, bueno, doncs per exemple, en el cas de Marroc són expressos polítics, que en l'època del Hassan, que és el rei d'abans, doncs havien estat a la presó, havien sigut presos de consciència d'Amnistia Internacional i després quan van sortir doncs van tindre un suport d'una ONG belga que els va donar uns diners i van muntar una agència de turisme solidari amb la idea d'això, de fer un lligam entre el que és turisme i desenvolupament local i rural, no? I aleshores doncs ells estan ja, bueno, doncs estan funcionant molt bé des de fa anys i ells doncs una mica ens organitzen aquesta part logística. Per tant, doncs a Marroc anem amb un minibús que és de l'agència o és d'alguna altra agència que lloguen ells, però que s'han encarregat ells una mica de buscar-lo. A Palestina també passa una mica el mateix perquè també és amb una agència que treballem, però per exemple quan hem anat a Síria o quan hem anat a Argèlia doncs ens movem a vegades doncs, des de taxis col·lectius o el tren o l'autobús o lloguem un minibús o ja anem variant, depèn.
I com feu per donar a conèixer aquests viatges i la vostra entitat?
Doncs com podem? A veure, normalment doncs, quan toca bueno, tenim una web, tenim bueno, doncs tota la gent que ha viatjat amb nosaltres abans, doncs, molta gent que s'apunta als viatges és de que coneix algú que ha viatjat abans, no? Però a part tenim doncs, molts mails i s'envia també a associacions, s'envia bueno, a molts llocs. Aleshores la gent que arriba doncs, és perquè ho ha sentit a la ràdio o ho ha sentit o ha vist, els hi ha arribat un mail d'un amic, i mira, m'ha arribat això i tal. Però en general sol ser gent que, bueno, pues que coneix algú que hi ha anat, no? O sigui, això vol dir que funcionen bé i que la gent es queda contenta.
I, per exemple, quin és el perfil de la gent que ve a aquests viatges sostenibles i d'on són, per exemple?
Doncs hi ha de tot. Hi ha majoritàriament, doncs, la franja d'edat seria dels 25 als 35, no? El més majoritari. Però, bueno, ha vingut gent de, bueno, han vingut nens de 5, 6, 7, 8, 8 anys, han vingut gent gran de 60, 65 anys i gent, bueno, de tot arreu, potser principalment de Catalunya, però també ha vingut molta gent de Madrid, de Galícia, d'Andalusia, del País Basc. I després sí que és veritat que molts, potser pel tema de que fem també organitzant viatges a part de per l'estiu, per Nadal i per Setmana Santa, doncs venen molts professors. Imagino que perquè, bueno, moltes vegades estan treballant a les seves escoles amb nanos emigrants, no? Llavors doncs els interessa conèixer la cultura més de primera mà, no? I també doncs, perquè les vacances doncs són les que són, no? No tothom té tantes vacances per anar amunt i avall.
Bé, ara mateix t'estan escoltant moltes persones. Com faries per convèncer-les perquè fessin un viatge sostenible?
Doncs, aviam. Doncs els diria que realment si volen conèixer un país, si volen apropar-se a la seva realitat, bueno, la manera de viatjar millor per fer-ho és així, no? Jo no dic que tinguin que vindre amb So de Pau, hi ha moltes associacions que fan viatges d'aquest tipus, una mica diferent, no? Però, bueno, per nosaltres, clar, depèn, cada un vol viatjar, hi ha gent que ja li està bé anar amb un hotel a no sé on i tant fa, potser si està a Marroc com si està aquí, jo què sé, a la platja de Calella, diguem-ne, no? Perquè, bueno, doncs els està bé l'hotel i el sol, però la gent que busca alguna més, doncs penso que està bé que facin un viatge d'aquests. A més, realment la gent que s'apunta torna dient que, bueno, que venen com molt impactats, venen, o sigui, és un canvi important, no? Moltes vegades amb les maneres de fer viatges de la gent, no? Moltes vegades gent que ha viatjat així, doncs ja diu, ostres, jo no torno a viatjar de l'altra manera. Doncs bé, animar a tothom que ho faci, que conegui les realitats d'aquests països, que penso que, bueno, ens ajuda també, per nosaltres aquests viatges són una manera de sensibilitzar la població d'aquí, no? Sobre, bueno, no som tan diferents, sobre, és fàcil acostar-nos i apropar-nos i veure-ho. I bé, la gent moltes vegades torna dient això, ostres, doncs saludaré el marroquí que em trobo al supermercat perquè a mi m'han tractat superbé i fins ara doncs no el saludava i no sé com ens poden tractar tan bé que sapiguem que nosaltres els tractem no tan bé de vegades.
I si algú volés fer un viatge sostenible, com ho hauria de fer? O sigui, com contactaria amb vosaltres?
Doncs hi ha la web, que és sodepau.org. Després, bueno, nosaltres estem aquí molt cèntrics, està el local, està el passatge del crèdit, que bueno, pot ser que canviem, estem mirant-ho, però de moment està el passatge del crèdit, que està allà al carrer Ferran, a prop de la plaça Sant Jaume. Després nosaltres doncs, fem reunions informatives i reunions informatives per la gent que vol saber de què va el viatge i tal, i una vegada està el grup format fem reunions de formació ja, no? On només amb la gent que se'n va de viatge doncs, els expliquem més a fons la realitat del país que trobaran, no? Que, jo que sé, a nivell cultural, a nivell religiós, què fer, què no fer, una mica com moure's, no? Perquè de vegades són coses com molt senzilles, no? Molt elementals, però que no se'ns acudeixen, no? Jo que sé, a l'estiu, per exemple, doncs la gent que va a Marroc, doncs, clar, si vas a la ciutat no passa res, però si vas a zones rurals, doncs dius, bueno, millor no portis uns pantalons supercurts, ves millor amb una roba més... Més que res, perquè és com més fàcil arribar a la població, si tu estàs amb les dones a les cases i et vas així vestida d'una manera que amb ells se'ls hi faci com molt estranya, serà més difícil que hi hagi una comunicació, no? Doncs bé, fem una sessió, com diguéssim, informativa perquè la gent sàpiga una mica com anar. Però bé, ja us dic, a la pàgina web de Sodepau i si no, al mail de sensibilització@sodepau.org.
I és possible fer un viatge sostenible però de manera independent, sense que hi hagi cap entitat com la vostra allà pel mig?
Sí, jo penso que sí. El que passa és que a vegades no es pot arribar, o és més complicat arribar segons quins llocs. Però, de fet, no sé, nosaltres, per exemple, ens truca gent. Ah, jo me'n vaig al Marroc en bicicleta, vaig pel meu compte, o vaig en moto, però m'agradaria anar a llocs que vosaltres, bueno, en famílies o no sé què, perquè, clar, aviam, en principi la gent és com molt acollidora. Si tu vas a qualsevol poble a Marroc i comences a xerrar i no sé què, segur que acabes dormint a casa d'una família i segur que t'atenen superbé i que es crea un vincle i tal, no? Vull dir que no és complicat. El que passa és que hi ha gent que prefereix, o sigui, fer aquest primer pas acompanyat, no?, d'algú. Nosaltres amb els grups sempre hi va una persona de Sodepau que fa una mica, diguem, la mediació, no?, entre les dues cultures, que ens ajuda la gent d'aquí, pues, a situar-se allà i a la gent d'allà doncs, també a pues, una mica participar, no?, amb l'estada. I llavors, doncs, clar, hi ha gent que li és més còmode anar així amb un grup ja una mica organitzat, però de fet, aviam, un viatge de turisme sostenible es pot fer per descomptat mentre siguis respectuós amb la gent, el que dèiem abans, mentre siguis respectuós amb el medi ambient, amb la gent que t'envolta i tal, doncs cap problema.
I bueno, canviant ja de tema una mica més personal, tu per què vas decidir formar part d'aquesta organització?
A veure, jo des de fa molts anys, abans de Sodepau, estava organitzada amb associacions, o sigui, sempre he estat bastant ficada en el món associatiu, no? I sobretot amb el tema, bueno, m'interessava molt tot el món de la Mediterrània, el món àrab, i estava amb una associació que, bueno, doncs fèiem activitats de sensibilització aquí, no? Bueno, doncs xerrades sobre Palestina, una mica el que fem ara, però bueno, amb un nivell més baix, perquè aleshores doncs, clar, no hi havia diners per tirar endavant aquestes activitats, bé, cada un posava de la seva butxaca, com sempre hem anat fent aquí en aquest país, però bé, en aquell moment sorgeix el tema de les ONGs i decidim doncs, fer tirar endavant una ONG i demanar diners per poder fer projectes al sud, i bueno, doncs, sí, vaig pensar que era una bona història implicar-se i de fet estic molt satisfeta de la feina feta. I estic encantada amb el tema de les estades solidàries.
I creus que és important que hi hagi entitats com la vostra?
Sí, jo penso que és molt important. De fet, sempre, bueno, fa molts anys, a partir de que, de lo que potser vosaltres ja ni us en recordeu o ja no coneixeu, no, del tema de Franco que va morir, es van començar a sortir associacions com a bolets, no? I potser ara la situació que estem no permetrà que hi hagin ONGs perquè s'estan retallant tot el tema de les subvencions, etc. Però bé, tornarem a fer altres coses, tornarem a fer associacions com fèiem abans, tornarem a fer la sensibilització i jo penso que la població, a més, està molt sensibilitzada en aquest sentit, no? I té ganes de fer coses. Nosaltres, de fet, quan fas una activitat, doncs ve gent a saber què passa i hi ha molta gent que té ganes de fer voluntariat. Per tant, doncs, penso que sí, que és important que la societat tingui aquestes associacions.
Doncs Anna, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa i animem a tots els nostres oients a que participin en aquests viatges sostenibles i si volen més informació que entrin a la pàgina web www.sodepau.org. Esperem tornar-te a veure aquí i et desitgem que tinguis molta sort amb aquest, tot aquest projecte. A reveure.
Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, estic encantada d'haver pogut participar en un projecte així i de veure, a més, el bé que ho heu fet, que sou com professionals, quasi. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies.
Ara, per complementar la informació que abans ens ha donat l'Anna, de l'entitat Sodepau, tenim amb nosaltres la Montse Rodríguez, una persona que ja ha viscut l'interessant experiència del turisme sostenible a Turquia. Benvinguda, Montse.
Hola.
Bueno, per començar, per què fer un viatge sostenible?
Bé, doncs, jo... A veure, surto una mica del perfil que ha dit abans l'Anna, tinc 39 anys, però conec Sodepau des de 2004, i de fet va ser una cosa molt fortuïta, els vaig trobar a la pàgina web així de quasi de casualitat. Jo estava buscant un viatge per fer al Marroc, una mica diferent del que podien oferir les típiques agències de viatge. I per què això? Doncs perquè buscava d'alguna manera un viatge que em pogués apropar una mica més a la realitat del país, a conèixer la població una mica més de prop, i sobretot també a nivell econòmic, doncs que pugui arribar més a l'economia local del país. És per això que jo vaig triar aquesta manera de viatjar i de fet el primer viatge que vaig fer amb ells al Marroc, que és quan vaig conèixer l'Anna, em va encantar i ja no sé viatjar d'una altra manera.
I per quin motiu vas escollir Turquia com a destinació?
Doncs jo, bé, vaig estar amb Sodepau al Marroc, de fet també he fet altres viatges amb ells i quan oferien aquesta possibilitat d'anar a Estambul per Cap d'Any i bueno, vaig pensar que podia ser també divertit i una manera diferent de passar el Cap d'Any i per això vaig triar Turquia.
I com resumiries la teva experiència positiva, negativa?
Doncs molt positiva i de fet també una mica xocant perquè jo desconeixia la realitat de Turquia, no? O sigui, només sabia pues, una mica el que es veu a la tele, no? El que podem veure una mica a la tele. Llavors jo desconeixia que per exemple a Turquia hi havia una població molt important kurda i això em va apropar a aquesta realitat que normalment no surt, no? Ni als mitjans ni a la televisió i que de la mà de Sodepau doncs, vam poder visitar doncs, l'Associació de Drets Humans que hi ha a Estambul i el Centre Cultural Mesopotàmia, que eren, el Centre Cultural és un centre cultural kurd que cuida una mica la cultura kurda.
I ara, bueno, per parlar una mica més en concret del teu viatge, de com va anar, no sé, quin tipus d'allotjament vas, on vas a dormir, el transport, no sé, explica'ns una mica.
Doncs, com deia l'Anna abans, a Turquia doncs, no era possible dormir a casa de famílies, així que vam dormir a un hotel. Va ser a un barri popular, un barri de minories ètniques, que es diu Beyoğlu, i estava molt a prop de la zona d'oci, cultural, botigues. Llavors vam dormir allà tots els dies. Jo vaig passar una setmana més o menys allà, a Estambul. I bé, això és on vam dormir. El viatge va consistir molt tant en visitar llocs típicament turístics com la Mesquita Blava o el Bazar, però també una gran part va ser això que ja he explicat abans, no? Les visites més a l'Associació de Drets Humans i al Centre Cultural Mesopotàmia. I també a través del guia vam poder conèixer persones que viuen allà, que tenen diferents punts de vista polítics, socials, de diferents nivells econòmics. Llavors va ser una visita molt rica en aquest sentit també.
I com era el menjar?
Doncs el menjar era, a mi em va encantar, o sigui, era molt mediterrani, però té el punt aquest potser una mica més amb espècies, no? Llavors hi havia moltes classes de sopes, hi havia arrossos, xai, i una cosa molt típica d'allà són els dolços, que és la baklava, que són uns dolços espectaculars, estan boníssims.
Et van agradar molt, no?
Sí,
que
veig. Sí.
Bueno, doncs ja es provarem, si hi anem. Doncs, amb la gent d'allà, per exemple, t'hi vas sentir a gust?
Sí.
Com són?
Doncs, em vaig sentir molt a gust, perquè tant les persones turques com les persones kurdes que vam conèixer són molt amables i molt fàcil de parlar amb elles i de comunicar-se, encara que no va ser en turc, sinó va ser doncs, en anglès i una mica també a través del guia que ens traduïa, però gent molt amable i la veritat que un gran record en aquest sentit.
I aquests viatges, però jo crec que ja ho sé una mica, però són també, és turística, perquè aquí sí. Tot és com molt que parles tot amb molta gent d'allà i coneixes sí. Molta gent, però també visites llocs turístics com si fossis un turista normal, no? Que vas allà.
Sí, sí. Sí, de fet, això vam fer un recorregut bastant intensiu per diferents barris d'Estambul. El que passa que també aquí una mica Sau de Pau marca una mica la diferència, perquè per exemple vam anar a visitar barris que segurament una agència turística normal no et portaria mai, no? Que per exemple el barri Fatí de Fonamentalistes, altres barris més deprimits on podien viure minories gregues, jueves, i també van fer la típica ruta que pot fer qualsevol altre turista, no? La Mesquita Blava, el Gran Bazar, el Mercat de les Espècies, les mesquites, que són impressionants i a mi em va encantar. I després també un passeig pel ferri, vam creuar el Bòsfor, va ser espectacular també en aquest sentit.
I tornaries a fer un viatge sostenible?
Sí, jo de fet, com he dit abans, ja no sé viatjar d'una altra manera, vull dir, necessito viatjar de manera que pugui d'alguna manera ajudar l'economia local de la població i també conèixer la gent més de prop. I és d'aquesta manera que penso que es pot fer molt bé.
I amb què et quedaries del viatge aquest que vas fer? Quina cosa, va suspendre més, de Turquia o no sé?
Doncs amb aquest viatge que va ser la setmana de Cap d'Any, que a més Estambul estava nevat i estava preciós, el que em va sobtar va ser la manera de celebrar Cap d'Any, perquè jo potser m'imaginava una cosa més diferent de la que fem aquí normalment, però de fet era molt semblant, perquè vam anar a sopar a un lloc i llavors on vam sopar, doncs hi havia una senyora que ballava la dansa del ventre, i l'única així més diferent és que tothom des del començament estàvem sopant i ballant a la vegada, i bueno, això va ser molt divertit al cap d'any.
O sigui que, per el que has dit, animes a tothom a que s'apunti a aquests viatges sostenibles, no?
Doncs sí, 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 és una altra manera de veure el país, i jo crec que, no sé, molt millor que d'una altra manera, però com també deia l'Anna, doncs depèn de cada un, no? Dels gustos de cada un, però en aquest sentit és una manera d'entendre millor la realitat d'un país.
Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut aquí amb nosaltres, i que vagi molt bé i que coneguis molts llocs aquí viatjant amb aquestes entitats.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, i encantada d'aquest institut, que és molt maco, i bueno, pues que vagi a vosaltres també.
Gràcies a tu. A reveure.
Per acabar el programa, ens agradaria acomiadar-nos dels nostres oients i recordar-vos les diferents webs on podeu trobar més informació sobre el turisme sostenible: la web de l'entitat, sodepau.org, i la de coneixmont.org, on els agraïm aquest projecte a la proposta pedagògica l'Institut Viatge, impulsada per l'associació Com Soc, Comunicació Social, i a la web del centre 25è Olimpiada. Esperem que us ho hagueu passat tan bé com nosaltres fent-ho. Moltíssimes gràcies a l'entitat Sodepau i a l'Anna, i a la nostra viatgera, la Montse. Gràcies al suport de la 25è Olimpiada i el Damià Caro per donar-nos l'oportunitat de fer aquest programa. Els micros, Alba, Lucía i Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat.
Podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmont.org. Coneixmont amb l'Institut Viatge. Shut up, I didn't do.